Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aportarà la llei del català al Constitucional. El TSJ constata que la nova legislació impossibilita el compliment de la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà a totes les escoles i instituts catalans. Ita Fàbregas.
Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe ja s'han declarat decebuts per la decisió i anuncien que la recorreran. El conseller Josep González Cambray celebra, en canvi, la resolució judicial.
Estem clarament davant d'una gran victòria, davant d'una fantàstica notícia, que el que ens diu és que a les aules del país no aplicarem percentatges en castellà. Les dues lleis tenen, a través del Consell de Garanties Estatutàries, dos dictàmens amb unanimitat que el que fan és validar que les dues lleis són del tot constitucionals.
L'atur torna a caure al juny i marca un nou rècord, la taxa més baixa en 14 anys. A Catalunya, prop de 10.000 persones han trobat feina el darrer mes.
La meitat dels nous contractes signats són indefinits. Catalunya és la comunitat autònoma on més cau l'atur, un 24% respecte a ara fa un any. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, destaca les bones xifres.
Efectivament, les dades, en aquest cas laborals, d'ocupació i sobretot també d'afiliacions a la Seguretat Social, allunyen aquest pessimisme o haurien de fer-ho.
Els socorristes demanen ser agents de l'autoritat per poder garantir millor la seguretat a les platges, especialment davant dels habituals enfrontaments amb alguns banyistes.
L'únic municipi que els ha reconegut aquesta potestat fins ara a Catalunya és Cunit, al Baix Penedès. En parla el responsable de socorristes de la Creu Roja, Daniel Guillén.
Se nos puede hacer un poco más de caso y que la gente haga caso de las recomendaciones y las prevenciones, pues se valoran muy positivamente. Sí que es muy importante el trabajo con las otras entidades, en este caso con policía local, con Mossos, poder acudir a ellos o llamarlos para que nos puedan ayudar en lo que necesitemos.
El cap de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Àngel Segura, denuncia un nou cas d'assetjament sexual que hauria patit per part d'un càrrec de Junts per Catalunya.
La denúncia se suma a la fita pública aquest diumenge també per part d'un exmilitant de la GNC contra un exregidor de Convergència i Unió d'una ciutat important de Tarragona. Els fets haurien passat quan ell era menor d'edat.
Cugat Mèdia, Marc Castro.
El militant santcugatenc s'ha vist identificat a la manera de fer de l'assetjador que ara és a Junts per Catalunya, tot i que en el seu cas no va passar de converses pujades de to, segons s'ha explicat. Segura ha elevat la seva denúncia a la direcció de Junts per Catalunya, explica per Twitter que el senyor Q, com anomena el seu assetjador, porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves de l'organització.
En cultura, avui comença una nova edició del Deltebre Dansa. El Festival Internacional d'Arts Escèniques s'omplirà la població de professionals i espectacles de dansa contemporània d'arreu del món fins al dia 17.
Hi participen més d'un centenar d'artistes i milers de visitants que gaudeixen d'aquesta experiència única al cor del Delta de l'Ebre.
Caral Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
El Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà el municipi de classes amb professionals i espectacles de dansa contemporània, una disciplina a la que Robert Olivan, director del festival, convida tothom a conèixer i gaudir.
Quan parlem de la dansa contemporània, de vegades hi ha un pas cap a detrás, com dient, això és estrany, això potser no ho comprendré.
I en esports, Aito García Reneses es pot dirigir al bàsquet Girona a l'ACB.
Segons que ha pogut saber la xarxa, el bàsquet Girona pensa en Aito García Reneses per conduir l'equip en l'any del seu retorn a l'ACB.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs del temps parlant d'una jornada en conjunt força tranquil·la, tot i el creixement d'algunes nuvolades durant aquesta tarda i algun ruixat que sobretot ha passat fregant la frontera catalana per la zona doncs, del Pirineu, des de l'Aragó cap a França i també cap a la zona de la Cerdanya francesa s'han vist alguns ruixats, algunes tronades. Encara hi ha la possibilitat d'algun ruixat tímid, però en principi no s'espera ja més precipitació. I durant la nit, aquestes nuvolades del Pirineu, Prepirineu i el altres punts de muntanya anirà menys. De cara a demà sí que s'espera un increment més significatiu de la inestabilitat. La nuvolositat serà escassa fins al migdia, quan creixeran nuvolades a punts de muntanya més desenvolupades que no pas avui, i de fet s'esperen ruixats i xàfecs no només al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, sinó també a l'interior del quadrant nord-est i al massís del Port. Aniran acompanyats sovint de tempesta i localment de calamarsa o pedra, i a més és possible que la zona del Ripollès, de l'Alta Garrotxa i de l'Alt Empordà puguin ser de forta intensitat. De moment, això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Esther. Batalla, connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali, com esteu? Doncs en aquests moments de situació viària hi ha alguns punts de lentitud, el que és a la... els accessos nord, precisament, són els que tenen alguns punts de lentitud, com comentàvem. A la C-17 a Mollet en sentit Barcelona, Parets en sentit Vic, C-33 i C-58 per accedir al nus de la Trinitat, i a la P-7 encara hi ha 4 quilòmetres de lentitud a Montmeló, en sentit Girona i a Barberà, una mica de retencions cap a Tarragona i al seu lateral, a la B-30, disculpeu. En el cas de la ronda del litoral, alguns punts de lentitud, però molt menors en sentit Trinitat, i pel que fa als accessos sud, tot, només una mica d'intensitat a Cornellà en sentit el nus del Llobregat. A la resta de vies, de moment, se circula sense incidències. Bona tarda.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya portarà la llei del català al Tribunal Constitucional. El Tribunal constata que la nova legislació impossibilita el compliment de la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà a totes les escoles i instituts catalans.
El Tribunal suspèn l'execució forçosa de la sentència i passa la pilota al Tribunal Constitucional. Si les parts personades ho demanen, serà l'alt tribunal qui hagi de decidir si la nova llei sobre usos lingüístics en l'aprenentatge, que és incompatible amb aquesta sentència, és o no constitucional i si s'adequa a la sentència de l'Estatut. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe ja s'han declarat decebuts per la decisió i anuncien que la recorreran.
En declaracions a la xarxa, la seva presidenta, Ana Losada, no ha amagat la seva decepció per la decisió del tribunal i ha lamentat que el pronunciament del Tribunal Constitucional no serà immediat. Tina Forest.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix que el decret i la llei del català impedeix executar la sentència del 25% de classes en castellà. Davant d'això, el Tribunal es planteja la possibilitat de portar el text davant el Constitucional i ha demanat a les parts implicades que es pronunciïn sobre aquest fet. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha explicat que es tracta d'una gran victòria pel sistema educatiu català.
Estem clarament davant d'una gran victòria, davant d'una fantàstica notícia, que el que ens diu és que a les aules del país no aplicarem percentatges en castellà. Les dues lleis tenen a través del Consell de Garanties Estatutàries dos dictàmens amb unanimitat que el que fan és validar que les dues lleis són del tot constitucionals.
Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, ha lamentat la posició del TCJC i critica que el Constitucional pot trigar anys a resoldre el cas.
Ara no sabemos el Constitucional cuánto tiempo podrá tardar en resolver. Puede tardar un año, dos años o hasta 10, ¿no?
El decret i la llei del català es van aprovar ara fa un mes amb els vots favorables del govern, PSC i en Comú Podem.
Doncs encara al voltant d'educació, representants de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i de l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial, Can Vila, s'han reunit avui amb tècnics del Departament d'Educació a Barcelona per analitzar el futur del centre que va tancar divendres passat i que no podrà reobrir al setembre per greus problemes estructurals, una situació que afecta una setantena d'alumnes.
Pares i mares afectats lamenten que els edificis de secundària de l'escola hagin tancat sense haver rebut cap solució ni provisional ni definitiva del Departament sobre el futur dels alumnes que provenen de diferents municipis de la comarca. Un tancament que afecta també el dia a dia del centre, ja que al lloc es troben espais importants com la secretaria, fisioteràpia, logopèdia o la sala de música. Ho explica en declaracions a la xarxa Amador Rincón, que és el president de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès.
hem pogut acabar el curs, però sí que és cert que ja està tancat l'edifici. Ja al setembre no es pot reobrir. A partir d'aquí tenim la problemàtica de que aquest edifici, que el va construir el 2002 la Generalitat, que el 2015 en va construir uns altres mòduls la Generalitat, ara es veu que tenen una forma de veure-ho diferent i diuen que això no els hi correspon a ells, sinó a l'Ajuntament. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una lluita política de fons, el que les famílies ens veiem afectades. El que volem aquí és posar els nostres nens per davant, perquè realment no som ciutadans de segona.
Tant l'Ajuntament com els familiars demanen al conseller d'Educació que assumeixi les seves competències obligatòries d'escolarització, també amb aquests nens i nenes de 3 a 21 anys d'educació especial, i que assumeixi les seves obligacions d'inversió en tots els centres d'educació públics.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'atur torna a caure el juny i marca un nou rècord. A Catalunya, prop de 10.000 persones han trobat feina el darrer mes, una reducció de prop del 3% respecte del maig, que deixa el nombre d'aturats en la taxa més baixa en 14 anys. A més, la meitat dels nous contractes signats són indefinits. Catalunya és la comunitat autònoma on més cau l'atur, un 24% respecte ara fa un any. A tot Espanya també registren xifres rècord, amb 42.000 aturats menys. Anna Ruiz.
És el segon mes de juny amb el nombre més baix de persones aturades des del 2008 i Catalunya lidera el descens de l'atur en el conjunt d'Espanya. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, interpreta que amb aquestes dades s'allunyen les lectures catastrofistes.
Efectivament, les dades, en aquest cas laborals, d'ocupació i sobretot també d'afiliacions a la Seguretat Social, allunyen aquest pessimisme o haurien de fer-ho.
Catalunya supera els 3,6 milions de treballadors en actiu i els contractes indefinits assoleixen un nou rècord. Precisament, i a Espanya, 4 de cada 10 nous contractes són indefinits. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, destaca aquesta tendència.
Queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida y también el cambio de paradigma de la contratación de carácter indefinido.
I què diuen els sindicats? Comparteixen aquesta valoració positiva de les dades, però alerten sobre els efectes de la inflació. Raquel Ballera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres.
És important tenir una reforma laboral que ha facilitat que tinguem més i millor ocupació, però necessitem també més i millors salaris.
Tot i que Espanya hagi tancat el mes de juny amb 2,8 milions d'aturats, la xifra més baixa des del 2008, el ritme de creixement de l'ocupació ha baixat de velocitat respecte a mesos anteriors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Canviem de qüestió. Els socorristes demanen ser agents de l'autoritat per poder garantir millor la seguretat a les platges. Els enfrontaments amb alguns banyistes són habituals a l'estiu i una protecció legal els donaria la força necessària per imposar-se a qui els desobeeixi. L'únic municipi que els ha reconegut aquesta potestat fins ara a Catalunya és Cunit, al Baix Penedès. David Fleta.
Si els socorristes són reconeguts com a agents de l'autoritat, tindran la potestat d'impedir que alguns usuaris de les platges es neguin a complir les regles bàsiques de civisme i seguretat. En parla Daniel Guillén, responsable de socorristes de la Creu Roja a la platja de Caldes d'Estrac.
Se nos puede hacer un poco más de caso y que la gente haga caso de las recomendaciones y las prevenciones, pues se valoran muy positivamente. Sí que es muy importante el trabajo con las otras entidades, en este caso con policía local, con Mossos, poder acudir a ellos o llamarlos para que nos puedan ayudar lo que necessitemos.
A Cunit ja han fet el pas, via ordenança municipal. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil d'aquest municipi del Baix Penedès, Xavier Lorenzo, parla de la importància de ser agent d'autoritat.
Sent agents de l'autoritat, independentment del que digui el ciutadà o ciutadana per al tema de la infracció que està comesa, prevaleix la denúncia que fa aquest socorrista.
Els socorristes no tenen la potestat de multar, però la policia sí. Les sancions poden anar dels 60 als 3.000 euros, segons la gravetat de la infracció.
No deixem les àrees de bany, ja que cada any entre 2 i 5 joves són atesos a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per una lesió medular greu i la causa és haver-se llançat al mar o a un riu des d'unes roques o bé una piscina. Quan se salta a l'aigua, els metges alerten que sempre es corre el risc de patir un accident per factors de vegades desconeguts. La conseqüència més habitual és la més greu, quedar-se tetraplègic. Maite Polo.
Només el 5% dels accidentats per una capbussada es recuperen totalment. La resta, 19 de cada 20, queden amb seqüeles greus i una bona part necessita l'ajuda d'una tercera persona de per vida per poder tirar endavant. A la unitat de lesionats medulars de la Vall d'Hebron de Barcelona els fan un tractament integral físic i psicològic per recuperar el seu estat emocional. La cap de la unitat, la metgessa rehabilitadora Lluïsa Montesinos, ha explicat a la xarxa l'impacte d'aquestes lesions en la vida dels afectats i el seu entorn.
Una lesió medular és una ruptura de la teva línia vital, de tota la teva família. Llavors, necessiten una ajuda psicològica molt important, perquè n'hi ha seqüeles tan físiques com a nivell emocional, perquè trenques la teva vida, has de fer un procés de rehabilitació i has d'adaptar totes les teves expectatives i tot a aquesta nova realitat.
Les causes de les lesions vertebrals són diverses, però el més rellevant en tots els casos, segons la doctora, és que són accidents evitables. Només cal abstenir-se de llançar-se a l'aigua.
Tot plegat avui que una dona de 70 anys ha mort ofegada aquest matí mentre es banyava a la platja de Gavà, al Baix Llobregat, segons ha informat Protecció Civil.
L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a 10:45, informant que havien tret de l'aigua una dona inconscient i l'estaven intentant reanimar a la platja. Als llocs s'han desplaçat 4 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques que han estat fent les maniobres de reanimació, finalment sense èxit. També s'hi han desplaçat Mossos d'Esquadra. La platja disposava de servei de vigilància i en el moment del succés onejava la bandera verda. Aquesta és la sisena mort a les platges catalanes aquest estiu.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nen de 7 anys que aquest matí ha caigut del cel obert d'un segon pis d'un edifici de Barcelona.
Els fets han passat a 9:15 del matí al carrer Diputació, al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona. L'infant és d'origen israelià i estava a la capital catalana de vacances amb la seva família. El nen s'ha precipitat al buit per causes que s'investiguen, tot i que, segons fonts policials, la causa més probable de la mort és una caiguda accidental. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat agents dels Mossos, la Guàrdia Urbana i personal del sistema d'emergències mèdiques.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Sorgeixen més denúncies al voltant de l'assetjament sexual a joves de la JNC contra un exalcàrrec del partit. Ara, el cap de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Àngel Segura, ha fet públic també a través de les xarxes socials un cas d'assetjament sexual que hauria patit per part d'un càrrec de Junts per Catalunya. La denúncia se suma a la feta pública aquest diumenge també per part d'un exmilitant de la JNC contra un exregidor de Convergència i Unió d'una ciutat important de Tarragona que l'hauria assetjat sexual fa 9 anys, quan ell era menor d'edat. Cugat Mèdia, Marc Castro.
El militant santcugatenc s'ha vist identificat en la manera de fer de l'assetjador que ara és a Junts per Catalunya, tot i que en el seu cas no va passar de converses pujades de to, segons s'ha explicat. Segura ha elevat la seva denúncia a la direcció de Junts per Catalunya, explica per Twitter que el senyor Cu, com anomena el seu assetjador, porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves de l'organització. El santcugatenc afegeix que cap d'ells era conscient de la situació, de com aquest home estava aplicant el mateix patró amb molts més companys i companyes d'organització, i afegeix que sovint de maneres diferents, en alguns casos molt més greu que en d'altres, però dins d'una manera de fer pròpia de què intenta manipular salvatjament i de manera sistematitzada. El secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Álvaro Clapés Saganyoles, assegura que s'ha posat en contacte amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, per coordinar actuacions, i ha afegit també a Twitter que arran d'aquestes denúncies d'assetjament expressa el seu suport i el de la JNC a les persones afectades i es posa a la seva disposició per esclarir els fets i actuar en conseqüència.
Doncs precisament Junts per Catalunya ha obert un expedient informatiu i el portarà a la seva comissió de garanties, com sentíem.
El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que estudiaran el cas amb serenor, sensibilitat i garanties.
Davant de les denúncies expressades per un militant de Junts, la direcció ha decidit obrir un expedient informatiu sobre el cas que portarà a la comissió de garanties perquè prengui les decisions oportunes. Dir-los que és un cas que s'ha de prendre i que s'ha d'avaluar amb tota la serenor, amb tota la sensibilitat i amb totes les garanties que requereix.
Junts, però, no ha aclarit si s'ha suspès de militància el dirigent acusat.
I encara en clau política, els comuns guanyarien les eleccions a Barcelona, tot i baixant intenció de vot, segons el darrer baròmetre municipal. L'11,9% de la ciutadania votaria Ada Colau com a alcaldessa. A Esquerra quedaria en segona posició a només un punt, Edgar Sapinyà.
Barcelona en Comú guanyaria per la mínima, perquè si ara es fessin les eleccions, superaria només per un 1% el segon partit més votat, Esquerra Republicana, que trauria un 10,9% dels vots. Li seguirien el PSC amb un 7,5% i molt lluny Junts, amb un 3,4%. PP i Ciutadans ho tindrien difícil per aconseguir representació. De totes maneres, la majoria dels barcelonins, a menys d'un any per les eleccions, no es decanta encara per cap opció política, com confirma el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada.
Estem amb un 59% de les persones que no diuen o que no manifesten cap opció realment política. Això s'ha augmentat 3 punts en relació, diguéssim, aquesta suma en relació fa 6 mesos, i el que ens defineix això és que encara poden canviar força les coses d'aquí a un any.
La inseguretat és la principal preocupació a Barcelona. Així ho creuen el 22% dels barcelonins. A més, un de cada 10 ciutadans creu que la neteja és la principal problemàtica de la ciutat, i li segueixen la política municipal i l'accés a l'habitatge.
I aquesta nit la ciutat de Mataró recupera la figura del sereno. El servei estarà format per 12 agents que patrullaran el municipi amb l'objectiu de reforçar la sensació de seguretat. Mataró Audiovisual.
Es posa en marxa el servei de serenos a Mataró. Comptarà amb un equip de 12 persones i treballaran en equips de 2 i de 3. El servei es farà entre les 10 de la nit i les 5 de la matinada i respon a la voluntat del govern de la capital del Maresme d'incrementar la seguretat a la ciutat. La seva principal funció serà la de reportar situacions a la policia local o d'altres serveis de l'Ajuntament, no d'intervenir directament amb la ciutadania. David Bote és l'alcalde de Mataró.
Aquest servei va especialment adreçat a l'horari de nit. Crec que és un segment en el qual faran molta feina i ajudaran molt els veïns i les veïnes de la nostra ciutat a que se sentin més segurs en les activitats i en les accions que desenvolupin al llarg de la nit.
Avui comença la seva fase de formació i dimecres, a partir de les 11 de la nit, seran als carrers de la ciutat. Es destinen en aquest projecte 450.000 euros anuals.
I a aquesta hora, en marxa els preparatius pels Premis Princesa de Girona que s'otorguen aquest vespre a l'Auditori Àgora del Museu de les Aigües Agbar, a Cornellà de Llobregat. L'acte serà presidit per la princesa Leonor i comptarà també amb la presència dels reis Felip VI i Letícia, que s'han reunit aquesta tarda al Palauet Albéniz amb l'assessor de la Fundació. Pel que fa als premis, per primera vegada els jurats d'experts han reconegut les tasques de 5 dones joves per les 5 categories d'aquests guardons. Però anem a veure com van aquests preparatius. Esplugues Televisió, Carol Gramunt, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. De moment hi ha un gran dispositiu policial controlant totes i cadascuna de les entrades, però de moment no s'ha tallat cap carrer i no hi ha restriccions pel que fa a la circulació. Tampoc hi ha cap manifestació ni cap aldarull als voltants de l'edifici on tindrà lloc l'entrega de premis Princesa Girona. Fa pocs minuts s'ha produït la imatge entre el rei i els representants institucionals, tot i que no hi ha hagut cap representant de la Generalitat, ni ha fet acte de presència tampoc l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau. Tot això per la seva negativa a participar en actes organitzats per la Casa Reial.
Doncs moltíssimes gràcies, Carol, des d'Esplugues Televisió. I estrictament en cultura, avui comença una nova edició de Deltebre Dansa. El Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà Deltebre de professionals i espectacles de dansa contemporània d'arreu del món fins al dia 17. Aquest esdeveniment recull cada edició més d'un centenar d'artistes que conviuen, intercanvien experiències, així com milers de visitants que gaudeixen d'aquesta experiència al cor del Delta de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
Deltebre engega una nova edició de Deltebre Dansa. Del 4 al 16 de juliol, el Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà el municipi de classes amb professionals i espectacles de dansa contemporània, una disciplina a la que Roberto Olivan, director del festival, convida tothom a conèixer i gaudir.
Quan parlem de la dansa contemporània, de vegades fa, hi ha un pas cap a detrás, com dient, això és estrany, això potser no ho comprendré. A mi sí que m'agradaria convidar a tothom que ho prove. Si tanta gent, i sobretot la gent de fora, estrangers, li han donat tant d'interès, i poquet a poquet, inclús la gent de Deltebre s'ho ha fet seu, serà perquè de veritat té alguna cosa essencialment especial.
Deltebre Dansa és un dels festivals de referència a Europa en l'àmbit de la dansa contemporània, el circ i les arts escèniques. Reuneix milers de persones i centenars d'artistes de tot el món per conviure i viure aquesta experiència única, multicultural i de qualitat, que representa un oasi cultural d'obertura i avantguarda al cor del Delta de l'Ebre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Què tal, Ali? Bona tarda. Segons ha pogut saber la xarxa, el bàsquet Girona pensa en Aitor García Reneses per conduir l'equip en l'any del seu retorn a la Lliga ACB. L'extècnic de la Penya i del Barça tornaria a l'ACB després de la seva aventura a la Bundesliga, a la Lliga Alemanya. Encara en bàsquet en el món de la cistella, el Barça B intercanvia la plaça amb el club bàsquet Salou. Tot i haver aconseguit l'ascens esportiu a la Lliga Le Plata, els blaugranes no competiran a la tercera categoria del bàsquet estatal i ho seguirà fent a la Lliga EVA. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
El club bàsquet Salou ha aconseguit un ascens històric a Le Plata després que el Barça B cedís la seva plaça per no voler jugar al damunt d'EVA. Amb aquest acord d'intercanvi és el primer cop que el club bàsquet Salou jugarà en aquesta categoria. Ara mateix la meitat de la plantilla continuarà amb els salouencs i estan treballant als despatxos per poder-se reforçar en poder competir al més alt nivell de la categoria. Jesús Muñiz, tècnic del Briasol, club bàsquet Salou, ha esmentat que es sent molt orgullós i és històric pel club haver arribat fins aquí.
Queremos llegar a la categoria para consolidarnos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que hagamos una buena campaña, que seamos capaces de mantener al equipo y que sigamos generando esta expectativa y esta ilusión que genera este equipo como lo está haciendo en los últimos años.
Des del club volen mantenir-se a la categoria i amb un equip competitiu i volen jugadors que facin un pas més respecte a professionalitzar més l'equip.
Gràcies, Rafael Claramunt. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, encara en bàsquet destaquem una altra notícia. El bàsquet Manresa i Pedro Martínez prolonguen la seva relació contractual. Per tant, el tècnic barceloní continuarà dues temporades més al capdavant de l'equip del Bages. En futbol és notícia. El Barça ha anunciat avui dos fitxatges. La incorporació de Frankie Kessié, que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Milan, i també la del central Andreas Christensen, un central danès que també ha fitxat en el dia d'avui pel Futbol Club Barcelona i que l'entitat que presideix Joan Laporta ha fet oficial. I un fitxatge que es podria fer oficial a les properes hores és el de Josema Gómez per part del Nàstic de Tarragona. Podria ser el primer jugador en arribar a la disciplina del conjunt tarragoní. És un jugador que pot ser molt important en el futur pel Nàstic, que recordem tornarà a competir a la primera federació a les ordres de Raúl Agné.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Ginip. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Per calmar i una fam de por. Mala herba mai mor, creix i dent i trau la flor. Per molt que la tallen, rebrota dins del cor. Venim per ser, pare la deriva, sala la ferida, via escapatòria on este cau sense eixida. Digue-li, digue-li que arriba, S.O.S. Salut i rebel·lia. Que rode la bola, que vinga la llum, que torne la dansa d'esta. La llengua flama, ganes de sentir-vos dinamitar de nou la plaça. Set, fam, la llengua flama, la veu ben esmolada, el ditxer de la llaca. Set, fam, la llengua flama, ganes de sentir-vos dinamitar de nou la plaça. Set, fam, la llengua flama, la veu ben esmolada, el ditxer de la llaca. La sola plana, el pas pesat, a cai tartana, l'alforja plena de forats, però el cor mana. Ara demana una altra bala, altra tornada, una veu esperançada, més traia, més para, mera d'amore que un para. Que rode la mona, que vinga la llum, que torne la dansa des del mes al juny. Tenia set, fa, la llengua en flama, ganes de sentir-vos dinamitat de nou la plaça. Set, fa, la llengua en flama, la veu ben esmolada, el bitx entre la llaca. Set, fa, la llengua en flama, ganes de sentir-vos dinamitat de nou la plaça. Set, fa, la llengua en flama, la veu ben esmolada, el bitx entre la llaca.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya portarà la llei del català al Constitucional. El TSJ constata que la nova legislació impossibilita el compliment de la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà a totes les escoles i instituts catalans. Ita Fàbregas.
Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe ja s'han declarat decebuts per la decisió i anuncien que la recorreran. El conseller Josep González Cambray celebra, en canvi, la resolució judicial.
Estem clarament davant d'una gran victòria, davant d'una fantàstica notícia, que el que ens diu és que a les aules del país no aplicarem percentatges en castellà. Les dues lleis tenen, a través del Consell de Garanties Estatutàries, dos dictàmens amb unanimitat que el que fan és validar que les dues lleis són del tot constitucionals.
L'atur torna a caure al juny i marca un nou rècord, la taxa més baixa en 14 anys. A Catalunya, a prop de 10.000 persones han trobat feina el darrer mes.
La meitat dels nous contractes signats són indefinits. Catalunya és la comunitat autònoma on més cau l'atur, un 24% respecte a ara fa un any. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, destaca les bones xifres.
Efectivament, les dades, en aquest cas laborals, d'ocupació i sobretot també de filiacions a la Seguretat Social, allunyen aquest pessimisme o haurien de fer-ho.
Els socorristes demanen ser agents de l'autoritat per poder garantir millor la seguretat a les platges, especialment davant dels habituals enfrontaments amb alguns banyistes.
L'únic municipi que els ha reconegut aquesta potestat fins ara a Catalunya és Cunit, al Baix Penedès. En parla el responsable de socorristes de la Creu Roja, Daniel Guillén.
Se nos puede hacer un poco más de caso y que la gente haga caso de las recomendaciones y las prevenciones, pues se valoran muy positivamente. Sí que es muy importante el trabajo con las otras entidades, en este caso con policía local, con Mossos, poder acudir a ellos o llamarlos para que nos puedan ayudar en lo que necesitemos.
El cap de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Àngel Segura, denuncia un nou cas d'assetjament sexual que hauria patit per part d'un càrrec de Junts per Catalunya.
La denúncia se suma a la feta pública aquest diumenge també per part d'un exmilitant de la JNC contra un exregidor de Convergència i Unió d'una ciutat important de Tarragona. Els fets haurien passat quan ell era menor d'edat.
Cugat Mèdia, Marc Castro.
El militant santcugatenc s'ha vist identificat a la manera de fer de l'assetjador que ara és a Junts per Catalunya, tot i que en el seu cas no va passar de converses pujades de to, segons s'ha explicat. Segura ha elevat la seva denúncia a la direcció de Junts per Catalunya, explica per Twitter que el senyor Q, com anomena el seu assetjador, porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves de l'organització.
Avui comença una nova edició de Deltebre Dansa. El Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà la població de professionals i espectacles de dansa contemporània d'arreu del món fins al dia 17.
Hi participen més d'un centenar d'artistes i milers de visitants que gaudeixen d'aquesta experiència única al cor del Delta de l'Ebre.
Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Fariñas.
El Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà el municipi de classes amb professionals i espectacles de dansa contemporània, una disciplina a la que Robert Olivan, director del festival, convida a tothom a conèixer i gaudir.
Quan parlem de la dansa contemporània, de vegades fa, hi ha un pas cap a detrás, com dient, això és estrany, això potser no ho comprendré.
I en esports, Aito García Reneses es pot dirigir al bàsquet Girona a l'ACB.
Segons que ha pogut saber la xarxa, el bàsquet Girona pensa en Aito García Reneses per conduir l'equip en l'any del seu retorn a l'ACB.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs del temps parlant d'una jornada en conjunt força tranquil·la, tot i el creixement d'algunes nuvolades durant aquesta tarda i algun ruixat que sobretot ha passat fregant la frontera catalana per la zona doncs, del Pirineu, des de l'Aragó cap a França i també cap a la zona de la Cerdanya francesa s'han vist alguns ruixats, algunes tronades. Encara hi ha la possibilitat d'algun ruixat tímid, però en principi no s'espera ja més precipitació. I durant la nit, aquestes nuvolades del Pirineu, Prepirineu i altres punts de muntanya anirà menys. De cara a demà sí que s'espera un increment més significatiu de la inestabilitat. La nuvolositat serà escassa fins al migdia, quan creixeran doncs, nuvolades a punts de muntanya més desenvolupades que no pas avui. I, de fet, s'esperen ruixats i xàfecs no només al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, sinó també a l'interior del quadrant nord-est i al massís del Port. Aniran acompanyats sovint de tempesta i localment de calamarsa o pedra. I, a més, és possible que la zona del Ripollès, de l'Alta Garrotxa i de l'Alt Empordà puguin ser de forta intensitat. De moment, això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, Lali, de nou, bona tarda. Doncs en aquests moments, ara mateix, acaben d'informar d'un accident a la C-241D, a Pira, això és la demarcació de Tarragona, i de moment sembla que hi ha afectació viària. No sabem encara si hi ha un o dos quilòmetres, però ja diem, tot just acaba de passar. Pel que fa a la resta de vies, la situació ha millorat i tenim retencions a la P7 a Barberà en sentit Tarragona, només un quilòmetre, i a la C58 hi ha encara un baile de quilòmetres per accedir de la Trinitat a la B30, a Barberà per enllaç a la C58, un quilòmetre i mig, però la resta de vies ja ha tornat la calma. Això és tot, bona tarda.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya portarà la llei del català al Tribunal Constitucional. El Tribunal constata que la nova legislació impossibilita el compliment de la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà a totes les escoles i instituts catalans.
El Tribunal suspèn l'execució forçosa de la sentència i passa la pilota al Tribunal Constitucional. Si les parts personades ho demanen, serà l'alt tribunal qui hagi de decidir si la nova llei sobre usos lingüístics en l'aprenentatge, que és incompatible amb aquesta sentència, és o no constitucional i si s'adequa a la sentència de l'Estatut. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe ja s'han declarat decebuts per la decisió i anuncien que la recorreran.
En declaracions a la xarxa, la seva presidenta, Ana Losada, no ha amagat la seva decepció per la decisió del Tribunal i ha lamentat que el pronunciament del Tribunal Constitucional no serà immediat. Tina Forest.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix que el decret i la llei del català impedeix executar la sentència del 25% de classes en castellà. Davant d'això, el Tribunal es planteja la possibilitat de portar el text davant el Constitucional i ha demanat a les parts implicades que es pronunciïn sobre aquest fet. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha explicat que es tracta d'una gran victòria pel sistema educatiu català.
Estem clarament davant d'una gran victòria, davant d'una fantàstica notícia, que el que ens diu és que a les aules del país no aplicarem percentatges en castellà. Les dues lleis tenen a través del Consell de Garanties Estatutàries dos dictàmens amb unanimitat que el que fan és validar que les dues lleis són del tot constitucionals.
Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, ha lamentat la posició del TSJC i critica que el Constitucional pot trigar anys a resoldre el cas.
Ara no sabemos el Constitucional cuánto tiempo podrá tardar en resolver. Puede tardar un año, dos años o hasta 10, ¿no?
El decret i la llei del català es van aprovar ara fa un mes amb els vots favorables del govern, PSC i En Comú Podem.
Doncs encara al voltant d'educació, representants de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i de l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial Can Vila s'han reunit avui amb tècnics del Departament d'Educació a Barcelona per analitzar el futur del centre que va tancar divendres passat i que no podrà reobrir al setembre per greus problemes estructurals. Una situació que afecta una setantena d'alumnes.
Pares i mares afectats lamenten que els edificis edificis de secundària de l'escola hagin tancat sense haver rebut cap solució ni provisional ni definitiva del departament sobre el futur dels alumnes que provenen de diferents municipis de la comarca. Un tancament que afecta també el dia a dia del centre, ja que al lloc es troben espais importants com la secretaria, fisioteràpia, logopèdia o la sala de música. Ho explica en declaracions a la xarxa Amador Rincón, que és el president de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès.
Hem pogut acabar el curs, però sí que és cert que ja està tancat l'edifici. Ja al setembre no es pot reobrir. A partir d'aquí tenim la problemàtica de que aquest edifici, que el va construir el 2002 la Generalitat, que el 2015 en va construir uns altres mòduls la Generalitat, ara es veu que tenen una forma de veure-ho diferent i diuen que això no els hi correspon a ells, sinó a l'Ajuntament. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una lluita política de fons, el que les famílies ens veiem afectades. El que volem aquí és posar els nostres nens per davant, perquè realment no som ciutadans de segona.
Tant l'Ajuntament com els familiars demanen al conseller d'Educació que assumeixi les seves competències obligatòries d'escolarització, també amb aquests nens i nenes de 3 a 21 anys d'educació especial, i que assumeixi les seves obligacions d'inversió en tots els centres d'educació públics.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'atur torna a caure al juny i marca un nou rècord. A Catalunya, prop de 10.000 persones han trobat feina el darrer mes, una reducció de prop del 3% respecte del maig, que deixa el nombre d'aturats en la taxa més baixa en 14 anys. A més, la meitat dels nous contractes signats són indefinits. Catalunya és la comunitat autònoma on més cau l'atur, un 24% respecte ara fa un any. A tot Espanya també registren xifres rècord amb 42.000 aturats menys. Jana Ruiz.
És el segon mes de juny amb el nombre més baix de persones aturades des del 2008 i Catalunya lidera el descens de l'atur en el conjunt d'Espanya. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, interpreta que amb aquestes dades s'allunyen les lectures catastrofistes.
Efectivament, les dades, en aquest cas laborals, d'ocupació i sobretot també de filiacions a la Seguretat Social, allunyen aquest pessimisme o haurien de fer-ho.
Catalunya supera els 3,6 milions de treballadors en actiu i els contractes indefinits assoleixen un nou rècord. Precisament, a Espanya, 4 de cada 10 nous contractes són indefinits. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, destaca aquesta tendència.
Queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida y también el cambio del paradigma de la contratación de carácter indefinido.
I què diuen els sindicats? Comparteixen aquesta valoració positiva de les dades, però alerten sobre els efectes de la inflació. Raquel Ballera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres.
És important tenir una reforma laboral que facilita que tinguem més i millor ocupació, però necessitem també més i millors salaris.
Tot i que Espanya hagi tancat el mes de juny amb 2,8 milions d'aturats, la xifra més baixa des del 2008, el ritme de creixement de l'ocupació ha baixat de velocitat respecte a mesos anteriors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora també d'un nou incendi declarat aquesta tarda. Ara mateix ja són 46 les dotacions de bombers que treballen sobre la zona a l'incendi de Roca Llaura, a Vallbona de les Monges, a l'Urgell. I segons els agents rurals, l'incendi estaria afectant una superfície de 25 hectàrees. Pendents, per tant, d'aquesta última hora. Més qüestions. Els socorristes demanen ser agents de l'autoritat per poder garantir millor la seguretat a les platges. Els enfrontaments amb alguns banyistes són habituals a l'estiu i una protecció legal als donaria la força necessària per imposar-se a qui els desobeeixi. L'únic municipi que els ha reconegut aquesta potestat fins ara a Catalunya és Cunit, al Baix Penedès. David Fleta.
Si els socorristes són reconeguts com a agents de l'autoritat, tindran la potestat d'impedir que alguns usuaris de les platges es neguin a complir les regles bàsiques de civisme i seguretat. En parla Daniel Guillén, responsable de socorristes de la Creu Roja a la platja de Caldes d'Estrac.
Se nos puede hacer un poco más de caso y que la gente haga caso de las recomendaciones y las prevenciones, pues se valoran muy positivamente. Sí que es muy importante el trabajo con las otras entidades, en este caso con policía local, con Mossos, poder acudir a ellos o llamarlos para que nos puedan ayudar lo que necessitemos.
A Cunit ja han fet el pas, via ordenança municipal. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil d'aquest municipi del Baix Penedès, Xavier Lorenzo, parla de la importància de ser agent d'autoritat.
Sent agents de l'autoritat, independentment del que digui el ciutadà o ciutadana per al tema de la infracció que està comesa, prevaleix la denúncia que fa aquest socorrista.
Els socorristes no tenen la potestat de multar, però la policia sí. Les sancions poden anar dels 60 als 3.000 euros, segons la gravetat de la infracció.
No deixem les àrees de bany, ja que cada any entre 2 i 5 joves són atesos a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per una lesió medular greu i la causa és haver-se llançat al mar o a un riu des d'unes roques o bé una piscina. Quan se salta a l'aigua, els metges alerten que sempre es corre el risc de patir un accident per factors de vegades desconeguts. La conseqüència més habitual és la més greu, quedar-se tetraplègic. Maite Polo.
Només el 5% dels accidentats per una capbussada es recuperen totalment. La resta, 19 de cada 20, queden amb seqüeles greus i una bona part necessita l'ajuda d'una tercera persona de per vida per poder tirar endavant. A la unitat de lesionats medulars de la Vall d'Hebron de Barcelona, els fan un tractament integral físic i psicològic per recuperar el seu estat emocional. La cap de la unitat, la metgessa rehabilitadora Lluïsa Montesinos, ha explicat a la xarxa l'impacte d'aquestes lesions en la vida dels afectats i el seu entorn.
Una lesió medular és una ruptura de la teva línia vital, de tota la teva família. Llavors, necessiten una ajuda psicològica molt important perquè n'hi ha seqüeles tant físiques com a nivell emocional, perquè trenques la teva vida, has de fer un procés de rehabilitació i has d'adaptar totes les teves expectatives i tot aquesta nova realitat.
Les causes de les lesions vertebrals són diverses, però el més rellevant en tots els casos, segons la doctora, és que són accidents evitables. Només cal abstenir-se de llançar-se a l'aigua.
Tot plegat avui que una dona de 70 anys ha mort ofegada aquest matí mentre es banyava a la platja de Gavà al Baix Llobregat, segons ha informat Protecció Civil.
L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a 3:15 del matí informant que havien tret de l'aigua una dona inconscient i l'estaven intentant reanimar a la platja. Als llocs s'han desplaçat 4 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques que han estat fent les maniobres de reanimació finalment sense èxit. També s'hi han desplaçat Mossos d'Esquadra. La platja disposava de servei de vigilància i en el moment del succés onejava la bandera verda. Aquesta és la 6a mort a les platges catalanes aquest estiu.
I els Mossos investiguen la mort d'un nen de 7 anys que aquest matí ha caigut al cel obert d'un segon pis d'un edifici de Barcelona.
Els fets han passat a 8:45 del matí al carrer Diputació, al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona. L'infant és d'origen israelià i estava a la capital catalana de vacances amb la seva família. El nen s'ha precipitat al buit per causes que s'investiguen, tot i que, segons fonts policials, la causa més probable de la mort és una caiguda accidental. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat agents dels Mossos, la Guàrdia Urbana i personal del sistema d'emergències mèdiques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sorgeixen més denúncies al voltant de l'assetjament sexual a joves de la JNC contra un exalcàrrec del partit. Ara, el cap de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Àngel Segura, ha fet públic també a través de les xarxes socials un cas d'assetjament sexual que hauria patit per part d'un càrrec de Junts per Catalunya. La denúncia se suma a la feta pública aquest diumenge també per part d'un exmilitant de la JNC contra un exregidor de Convergència i Unió d'una ciutat important de Tarragona que l'hauria assetjat sexualment fa 9 anys, quan ell era menor d'edat. Cugat Mèdia, Marc Castro.
El militant santcugatenc s'ha vist identificat en la manera de fer de l'assetjador que ara és a Junts per Catalunya, tot i que en el seu cas no va passar de converses pujades de to, segons s'ha explicat. Segura ha elevat la seva denúncia a la direcció de Junts per Catalunya, explica per Twitter que el senyor Q, com anomena el seu assetjador, porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves de l'organització. El santcugatenc afegeix que cap d'ells era conscient de la situació, de com aquest home estava aplicant el mateix patró amb molts més companys i companyes d'organització, i afegeix que sovint de maneres diferents, en alguns casos molt més greu que en d'altres, però dins d'una manera de fer pròpia de què intenta manipular salvatjament i de manera sistematitzada. El secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Álvaro Clapé Saganyoles, assegura que s'ha posat en contacte amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, per coordinar actuacions i ha afegit també a Twitter que arran d'aquestes denúncies d'assetjament expressa el seu suport i el de la JNC a les persones afectades i es posa a la seva disposició per esclarir els fets i actuar en conseqüència.
També des de Junts per Catalunya han anunciat que han obert un expedient informatiu i el portaran a la seva comissió de garanties.
El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que estudiaran el cas amb serenor, sensibilitat i garanties.
Davant de les denúncies expressades per un militant de Junts, la direcció ha decidit obrir un expedient informatiu sobre el cas que portarà a la comissió de garanties perquè prengui les decisions oportunes. Dir-los que és un cas que s'ha de prendre i que s'ha d'avaluar amb tota la serenor, amb tota la sensibilitat i amb totes les garanties que requereix.
Junts, però, no ha aclarit si s'ha suspès de militància el dirigent acusat.
I encara en clau política, els comuns guanyarien les eleccions a Barcelona, tot i baixar en intenció de vot, segons el darrer baròmetre municipal. L'11,9% de la ciutadania votaria Ada Colau com a alcaldessa. Esquerra quedaria en segona posició a només un punt. Edgar Sapinyà.
Barcelona en Comú guanyaria per la mínima, perquè si ara es fessin les eleccions, superaria només per un 1% el segon partit més votat, Esquerra Republicana, que trauria un 10,9% dels vots. Li seguirien el PSC amb un 7,5% i molt lluny Junts, amb un 3,4%. PP i Ciutadans ho tindrien difícil per aconseguir representació. De totes maneres, la majoria dels barcelonins, a menys d'un any per les eleccions, no es decanta encara per cap opció política, com confirma el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada.
Estem amb un 59% de les persones que no diuen o que no manifesten cap opció realment política. Això s'ha augmentat 3 punts en relació, diguéssim, aquesta suma en relació fa 6 mesos i el que ens defineix això és que encara poden canviar força les coses d'aquí a un any.
La inseguretat és la principal preocupació a Barcelona. Així ho creuen el 22% dels barcelonins. A més, un de cada 10 ciutadans creu que la neteja és la principal problemàtica de la ciutat i li segueixen la política municipal i l'accés a l'habitatge.
I a aquesta hora en marxa els preparatius pels Premis Princesa de Girona que s'otorguen aquest vespre a l'Auditori Àgora del Museu de les Aigües Agbar a Cornellà de Llobregat. L'acte serà presidit per la princesa Leonor i comptarà també amb la presència dels reis Felip VI i Letícia, que s'han reunit aquesta tarda al Palauet Albéniz amb l'assessor de la Fundació. Pel que fa als premis, per primera vegada els jurats d'experts han reconegut les tasques de 5 dones joves per les 5 categories d'aquests guardons. Però anem a veure com van aquests preparatius. Esplugues Televisió, Carol Gran Amunt, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, tot i la màxima seguretat que hi ha a tot el voltant de l'edifici, la policia, els Mossos d'Esquadra estan controlant totes i cadascuna de les entrades amb un control molt exhaustiu, però de moment segueix sense haver-se tallat cap carrer i no hi ha restriccions pel que fa a la circulació. Tampoc s'espera i no hi ha de moment cap manifestació ni cap aldarull ni cap problema de seguretat al voltant de l'edifici on tindrà lloc l'entrega de premis de Princesa Girona. A la imatge institucional no han aparegut representants de la Generalitat que ja van avisar que no assistirien a cap acte de la Casa Reial, d'una de la seva oposició, i el mateix ha fet l'alcaldessa de Colau, que no ha assistit a l'acte. El que sí que han hagut representants del govern de l'Estat espanyol, de moment màxima seguretat als voltants, però sense cap aldarull.
Doncs moltíssimes gràcies, Carol, des d'Esplugues Televisió. Més qüestions. L'spin-off lleidatana Uniscool provarà el seu sistema de refrigeració en un centre de dades de Barcelona aquest any. La firma, sorgida de la Universitat de Lleida, ha patentat una tecnologia que permet reduir el consum energètic d'aquestes infraestructures que en els darrers anys s'ha convertit en un problema energètic mundial. UAU Lleida, Ràdio Jordi Claret.
Actualment, els centres de dades consumeixen més electricitat que tota la península Ibèrica i un 40% del seu consum energètic es deu als sistemes de refrigeració. Per això, els investigadors d'Uniscool han patentat una tecnologia de refrigeració líquida intel·ligent que permet reduir aquest consum. Ho explica Montse Vilarrubí, investigadora de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
Qualsevol persona que li agradi el món dels ordenadors sabrà que dins de la seva torre pot treure el seu dissipador d'aire, el seu ventiladoret i ficar-hi un sistema de refredament líquid, que el que inclou és bàsicament una mena de pastilleta que dins té uns canals de coure o d'alumini per on hi està circulant un cert líquid. Nosaltres el que fem és aplicar una mica això a gran escala, anem als centres de dades, però el que volem fer és fer millors aquests sistemes de refredament, fer-los més eficients.
Aquest projecte d'Uniscool ha estat recentment premiat pel clúster d'energia eficient de Catalunya, que reconeixen emprenedors i start-ups que hagin desenvolupat projectes innovadors en el sector de la gestió energètica eficient a Catalunya.
I en cultura avui comença una nova edició del Deltebre Dansa. El Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà Deltebre de professionals i espectacles de dansa contemporània d'arreu del món fins al dia 17. Aquest esdeveniment recull cada edició més d'un centenar d'artistes que conviuen intercanviant experiències, així com milers de visitants que gaudeixen d'aquesta experiència al cor del Delta de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Fariñas.
Deltebre engega una nova edició de Deltebre Dansa. Del 4 al 16 de juliol, el Festival
Festival Internacional de Arts Escèniques omplirà el municipi de classes amb professionals i espectacles de dansa contemporània, una disciplina a la que Robert Olivan, director del festival, convida tothom a conèixer i gaudir.
Quan parlem de la dansa contemporània, de vegades fa, hi ha un pas a cap a detrás, com dient, això és estrany, això potser no ho comprendré. A mi sí que m'agradaria convidar a tothom que ho prove. Si tanta gent, i sobretot la gent de fora, estrangers, li han donat tant d'interès i poquet a poquet, inclús la gent de Deltebre s'ho ha fet seu, serà perquè de veritat té alguna cosa essencialment especial.
Deltebre Dansa és un dels festivals de referència a Europa en l'àmbit de la dansa contemporània, el circ i les arts escèniques. Reuneix milers de persones i centenars d'artistes de tot el món per conviure i viure aquesta experiència única, multicultural i de qualitat, que representa un oasis cultural d'obertura i avantguarda al cor del Delta de l'Ebre.
Doncs, al marge de cultura, un darrer apunt sobre l'incendi de Vallbona de les Monges. Els bombers ja hi han destinat 53 dotacions, 13 de les quals són aèries, i l'incendi s'emplaça concretament entre els nuclis de Rocallaura i Belltall, però, segons informen els bombers, no amenaça cap zona habitada.
Notícies en xarxa. Esports.
Ara sí, moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Segons que ha pogut saber la xarxa, el bàsquet de Girona pensa en Aito García Reneses per conduir l'equip en l'any del seu retorn a la Lliga ACB. L'extècnic de la Penya i del Barça, d'aquesta manera, tornaria a l'ACB després de la seva aventura a la Bundesliga, a la Lliga Alemanya. Encara en el món de les cistelles, notícia, el Barça B intercanvia la seva plaça amb el club bàsquet Salou. Tot i haver aconseguit l'ascens esportiu a la Lliga Le Plata, els blaugranes no competiran a la tercera categoria del bàsquet estatal i ho seguirà fent a la Lliga EVA. El club ha arribat a un acord amb el conjunt tarragoní per intercanviar la plaça de Le Plata per la de la Lliga EVA. Encara en el món de la cistella, també és notícia que el Baxi Manresa i Pedro Martínez allarguen la seva relació per les properes dues temporades. L'entrenador barceloní es queda el que considera com casa seva. Serà, per tant, la seva novena temporada a la banqueta del conjunt del Bages i recordem que és la quarta consecutiva d'aquesta tercera etapa. Després d'una temporada històrica, el Baxi Manresa aconsegueix la continuïtat d'un dels grans artífexs de l'èxit de l'equip, com és el tècnic, l'entrenador, pel que el volien fitxar alguns clubs, continuarà novament a Manresa.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Lloro els matins de ressaca després d'una festa. Avui fa tempesta. Tinc ganes de quedar-me al llit.
Ja no podem fer.
Tinc un mono de festa que em fa ser inestable mentalment. Crec que no empatitzo gens amb la gent, però veig que he après a valorar els petits moments. Però estic tranqui fent d'estranquis un projecte amb el notet. Busco pisos a habitacle i crec que sóc addicte al vintet. O a la pop mentre faig pipi assegut i perdo el temps.
Tu insultes a la ràdio per posar sempre el mateix. Jo ja et busco alguna playlist de temes que he descobert, els temazos d'aquest mes i dels següents.
Porque en inglés se enseña
al punto.
Les finestres baixades som tu i jo i la Golden Hour, un sol que et pica la cara i una musiqueta suau. Són les 10 de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius que...
Nena, saps que tinc un grup? Toco els tiets.
Què?
De tiets.
Un grup de què?
De música.
Ah.
Sí, de música.
Potser és que el trap català no...
No.
No.
Tinc a punt un Dropbox que es diu cançons que aviat ho petaran. Duc el tupper amb bou i sempre cito Josep Pla.
Si vols ser un gran geni, diu que abans ho has de semblar.
Tinc la gran sospita que compto amb un cavallo ganador. Un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc d'or.
Diets, amics i pasta que tremoli Benidorm.
Marinador, ciutat de vacaciones, digue-me.
Ja som a mitja tarda i no m'acabo d'inspirar. Van, agafo una de Queen.
Dissimulo aquí i allà. Te la canto dos segons, ja m'has pillat.
Quieta, sóc un fracassat.
Ho engegaré a la merda tot.
Sort que hi ets, que tinc a tu.
Que quan em veus amb el cap cos.
Sempre vens, m'abraces fort i cau d'orella amb mi.
Tranquil, no passa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Maria Gisbert. Els bombers treballen en un incendi en un camp de blat de Rocallaura dins del terme municipal de Vallbona de les Monges, a l'Urgell. En aquests moments hi són amb 53 dotacions, 13 de les quals són aèries. L'avís s'ha rebut al voltant de les 5 de la tarda. Els agents rurals han explicat que, segons dades provisionals, el foc afecta 25 hectàrees. Doncs encara sobre incendis. Tres vehicles cremen a aquesta hora al carrer del Migdia, a l'entorn del Jardí Botànic, a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Protecció Civil ha rebut 140 trucades. Tres dotacions dels bombers de Barcelona ja hi treballen per extingir les flames. El fum que deixa és visible des de diversos punts de la ciutat i també des de l'aeroport de Barcelona. Però és que aquesta tarda hi ha hagut dos incendis més, en aquest cas un d'agrícola a Sant Mateu de Bages, que ara ja no preocupa els serveis d'emergències i que des d'una mica abans de les 7 de la tarda es considera estabilitzat. Afecta més de 3 hectàrees de la serra de Castelltallat, un espai protegit.